Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els dilluns que feinegem una mica en filosofia, que ens visita el Pere Martí, són diferents. Entomem la setmana d'una forma diferent, amb més ganes, si voleu. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
El feinegem en filosofia, per aquells que us incorporeu o que ens descobriu, és aquest petit parèntesi quinzenal que ens proposa el professor de filosofia Pere Martí, on hi té cabuda l'anàlisi, la reflexió, les preguntes, preguntes sempre incòmodes, eh? Ja ho descobrireu si us quedeu amb nosaltres fins al final. Pere, fa 15 dies portaves el Jaume Claramunt de la Marxa de Torxes i presentàvem les Repensem-nos, dedicades a l'emergència lingüística.
Efectivament.
I aquestes jornades han finalitzat, estàvem a la meitat en aquell moment.
Sí, havíem celebrat la primera i encara ens en quedaven dues, i ara que ja hem tancat el cicle podem dir que hem cobert el que ens plantejaven, que era sobretot reunir un gruix important d'especialistes que ens permetessin aprofundir en l'anàlisi i en la reflexió sobre el tema de la llengua i d'aquesta situació que cada vegada doncs, ens som més conscients la majoria de que el català està en una situació d'emergència.
Especialistes i públic també n'heu tingut.
Home,
en les tres sessions.
Sí, clar, evidentment, si no,
no hi ha feedback, no?
No tindria resultats. I una cosa també interessant d'aquestes jornades ha estat que hem pogut extreure conclusions, que això no sempre és fàcil, eh? I conclusions, diguem-ne, no només retòriques, sinó segurament aplicables, no fàcilment, però com a mínim que ens ofereixen una pista per on poder endegar els nostres esforços, tots aquells que hi estem, on ens hi sentim involucrats. Mira, per fer un resum, n'hi hauria més, però potser les que a mi em van semblar més destacables. En primer lloc, una cosa que sembla que tots acceptem ja, que la salut del català depèn dels parlants. Eh? Som nosaltres, l'actitud dels parlants, que portarà la llengua cap a un lloc o un altre. Però també és cert que en un cert moment doncs, ens vam refiar a partir de la transició, doncs el català va esdevenir oficial i la seva situació doncs va millorar moltíssim respecte a èpoques anteriors. Això va fer que doncs cedíssim una mica en aquesta actitud de militància, no? d'estar-hi al damunt, perquè semblava que ja ho havíem aconseguit, i no. Una altra de les conclusions és que encara que el català fos oficial, que una llengua sigui oficial no garanteix la seva pervivència. Hi ha molts altres factors. I en aquest sentit es va parlar de que si s'estableixen algunes normes o directrius que es portin a la pràctica, que es compleixin, perquè esclar, si només queda en títol oficial retòric, no anem enlloc. Hi va haver una idea que em va semblar molt suggestiva. Tots hem arribat a l'acord de que qualsevol projecte que avui dia doncs, es proposi ha de ser analitzat des del punt de vista de l'impacte ambiental. No ens podem permetre, creiem que no ens podem permetre, projectes que tinguin efectes perniciosos per al medi ambient. Doncs, en el mateix sentit, qualsevol iniciativa, projecte, etc., que es plantegi, hauria d'anar acompanyada d'una anàlisi d'impacte lingüístic. I si no compleix amb els requisits mínims perquè la llengua no en surti perjudicada, hauria de ser tornada a revisar. No vull dir que no és difícil. No
molt trencadora, a mi em costa d'assimilar.
Però que seria realment efectiva. Oi que admetem l'emergència lingüística, igual que l'emergència ambiental, doncs actuem en conseqüència. Actuar en conseqüència és una de les qüestions bàsiques en aquest i en tots els terrenys. També la implicació no només del govern, sinó de tots els col·lectius i institucions, sindicats, col·legis professionals, universitats. No n'hi ha prou amb, repeteixo, directrius oficials, hi ha d'haver l'actuació concreta de tots aquells agents socials que estem realment generant la convivència del país.
I tots aquests anys s'ha deixat en mans del govern.
Com que ja ho fa el govern, doncs jo me'n puc despreocupar, doncs no. Perquè hi ha moltes coses que el govern, evidentment, no pot fer i que estan a les mans de totes aquestes institucions. També, per què no parlar de les administracions intermitges? Bé, tenim moltes administracions intermitges. Tenim consells comarcals, diputacions, ajuntaments...
Vegueries.
Vegueries i... en tots aquests casos la preocupació per la llengua no es traspua, no es concreta, no hi ha regidories de política lingüística, per exemple.
Que n'hi havia hagut fa molts anys.
Doncs d'aquí ve. D'aquí ve que ja es va perdre la consciència de que això és necessari. I ara torna a ser més necessari que mai. Després també es va donar, clar, es va constatar que tenim un entorn desfavorable en el que és el món audiovisual i de les xarxes. I que aquí també, tot i que la situació és molt desfavorable, s'hi poden fer coses. Hi ha hagut com una mena de menysteniment de tot el que és la cultura més popular, la cultura de masses, i s'ha deixat que això s'ocupés per altres entorns, per altres interessos. I això, evidentment, té unes conseqüències, que una part molt important de la població, i especialment la població jove, només rep estímuls i inputs en altres llengües, sigui el castellà, sigui l'anglès, que sé, productes com plat bruts, merlí, bola de drac, són indispensables si es vol mantenir aquesta pervivència de la llengua. I aquí també s'arriba a un pronòstic o un designi que tots més o menys també vam entendre que era un repte important de futur a mig termini, a 20 anys vista, perquè el català ha estat molt malament en moltes èpoques, ha patit una repressió molt dura, ja ho sabem, però s'ha mantingut perquè hi havia la transmissió familiar. Hi havia una superestructura opressiva, però hi havia la transmissió familiar. Ara sembla que això està en risc. Per què? Perquè moltes capes de la nostra joventut s'han habituat a l'ús del castellà per tots aquests fenòmens que hem comentat. Quan aquesta gent, quan aquests nois i noies arribin al moment en què ells siguin els que han de transmetre familiarment la llengua, que això, comptem 20-30 anys, serà un moment clau. Un moment clau en la... En quina és
no,
la situació.
No tornaran a la llengua materna? Hi ha el dubte?
Aquest és el dubte. Aquest és el dubte. No tenim... No és una certesa, evidentment. Clar, les estadístiques actuals marquen clarament aquesta marxa enrere progressiva de l'ús social del català en tots els àmbits, però l'àmbit de la transmissió familiar és el més delicat. No, aquestes són algunes de les conclusions i a partir d'aquí s'obren moltes línies de treball concretes que cadascú pot plantejar-se a nivell personal, però també ens podem plantejar a nivell col·lectiu i a nivell d'exigència amb tots aquells sectors o aquelles administracions que al final depenen de la nostra, del nostre vot, per exemple, o de la nostra afiliació o
sí,
associació.
Sí.
Per tant, en certa manera, allà on vagi a parar la nostra llengua també, com dèiem al començament, està en les mans de nosaltres, dels parlants i de la nostra actitud vers la llengua i vers les institucions socials en les quals tots participem.
Sumant totes aquestes reflexions tan interessants que s'han dit al llarg d'aquestes jornades, l'ampolla és mig plena o mig buida, Pere?
Clar, és un moment de pessimisme.
Ara mateix, no?
Clar, perquè hem baixat una mica del pedestal, no? Ens pensàvem que
això ja ho teníem salvat.
Que això ja estava guanyat i ara doncs, ens ha donat una plantofada la situació que hem pogut cada dia constatem. No? Per tant, si tu us preguntes a la majoria de la gent sensibilitzada per aquest tema, és pessimista. De tots els ponents, només n'hi va haver un obertament optimista.
Només un?
Només un, de 12.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és significatiu.
Sí.
I un parell que es van mostrar també no optimistes, però sí que van ser constructius en el sentit de hem de fer això, tal cosa, i amb això doncs, en tenim eines per sortir-nos. el to general era, si no d'irreversibilitat, perquè això no es pot dir, sí d'una situació que estem una mica a la frontera per anar a parar a un punt de no retorn. Aquesta és la impressió. Jo, si em preguntes a mi particularment, jo sóc una mica més optimista, però jo sóc optimista, diguem-ne, de manera...
De mena, no?
Sí, de mena. I sóc un escèptic optimista de mena i, per tant, crec que tenim això, tenim l'oportunitat, i mentre hi ha l'oportunitat, doncs... I també és cert que amb tot l'entorn amb el qual jo em relaciono, es percep clarament aquesta presa de consciència. I quan hi ha una presa de consciència, hem fet el primer pas. Ara falten els següents.
Uns quants més.
Però el primer i fonamental és ser conscient del problema. Perquè si no és conscient del problema, evidentment no fa res per resoldre'l.
Clar, però és que si ets en una aula, ets molt conscient del problema. Potser els que no en som tan conscients són els que treballem en altres àmbits o sectors, no? Però a l'ensenyament
sí.
És molt patent.
Sí, evidentment, a l'ensenyament és molt patent, però de fa temps. I, com tu saps, jo he estat treballant a l'ensenyament fins fa no res, i nosaltres ens hem, en el centre en el qual jo he estat treballant, ens hem marcat sempre aquesta directriu, i l'hem seguida fins a l'últim moment. Nosaltres hem vetllat perquè el català fos la llengua vehicular en el nostre centre, no només en alguns casos, sinó en tots els casos. I si hi ha sigut algú que, per la raó que sigui, doncs per comoditat, etc., doncs no ha respectat això, li ho hem fet saber. I, per tant, en la mesura del possible, nosaltres hem tingut enfrontaments amb algunes institucions per aquest tema, perquè ens hem trobat amb talleristes que han vingut a fer contractats oficialment, a través d'ajuntaments, diputacions, que ens han vingut a fer xerrades pels alumnes i han començat a fer-ho en castellà. I es diu, no, és que... A veure, sisplau, nosaltres tenim... Però no per caprici, sinó que estem seguint el que són les directrius oficials establertes. Com lliga que nosaltres estem fent tot l'ensenyament en català i vingui un tallerista que no és una cosa externa, sinó que ho forma part de les institucions d'aquest país i comenci la xerrada en castellà. I això ho hem fet saber i ho hem manifestat i hem protestat oficialment. Per tant, sí, evidentment que dins del que és l'àmbit educatiu constatem una sèrie de realitats, que no cal repetir-les, tots en som conscients, però també hi ha una altra possibilitat i una altra actitud a tenir. Igual que l'hem tingut nosaltres, el pot tenir altra gent també. He constatat algunes actituds per part de l'administració educativa de la Generalitat de Catalunya en el sentit contrari. I això també cal denunciar-ho, perquè el que no pot ser és que marquis una línia i després els qui treballen en aquesta administració no ho tinguin en compte. Llavors aquí hi ha algun problema.
S'ha de tornar a la militància per la llengua.
I a l'exigència. A la militància i a l'exigència. O sigui, igual que a un senyor que fa la seva feina, que l'han llogat per fer una feina d'ensenyar, de donar una sèrie d'indicacions als alumnes d'un aspecte concret per anar fent taller, quan un formador pels professors, en un camp, que, el camp que sigui, comença la seva formació en castellà, doncs no pots deixar-ho passar. Si aquest formador l'envia al Departament d'Educació. Si aquest formador fa la formació en català, justet, però el material que fa servir tot és en castellà, també s'has de denunciar. I dius, home, és que quin problema hi ha? El problema aquest, si aquest és una persona que treballa a l'administració catalana en l'àmbit educatiu, el requisit fonamental és justament l'ús de la llengua del país. Això està establert així, no és un caprici. Llavors, el nivell d'exigència ha anat baixant, perquè quan nosaltres hem tingut aquestes actituds hem trobat respostes
diverses,
per dir-ho suaument. I això vol dir que els que actuen així no s'hi han trobat mai, que estan acostumats a fer-ho. Bé, doncs aquí hi ha un terreny molt gran a recórrer. Hem de ser exigents en allò que està establert. No en coses, diguem-ne, que se'ns acudeixen, no, en allò que està establert. I si som exigents en allò que està establert, tindríem molt de terreny guanyat. Però o ens fa mandra, o ens fa cosa incomodar,
bueno, però... Perquè com que igualment ens entenem i ens defensem en les dues llengües...
Sí, perquè és un senyor que potser és molt bona persona i que té, i que és molt competent professionalment, però ve a fer una formació a professors que estan treballant en l'ensenyament a Catalunya, des de l'administració educativa, no pot ser que la faci en català, en castellà, o en anglès, o en el que sigui. A no ser que ho expliqui molt clarament i digui, miri, és que això que estem fent ara no existeix en català. I encara dic, bueno, doncs tradueixo. Hi ha molt camp per córrer, dins mateix també de l'administració i de les administracions. Com deia al començament, som... nosaltres mateixos marquem els límits del terreny de joc. No cal insistir en el tema de quan estàs en una relació d'interacció amb gent que no coneixes, el de passar-se al castellà o començar pel castellà.
Per si.
Per si. M'hi posaré, i això ens traurà molt de temps del que pensàvem fer avui, Però...
Paga la pena.
Per raons familiars, nosaltres vam estar fent diversos viatges a València. No hi havíem estat gaire, vam aprofitar per conèixer una mica millor. I teníem la impressió, això és el que es traspua, no?, a través dels mitjans de comunicació, etc., de que el català, el valencià, a València, doncs era quasi bé residual, no? I bé, doncs, a banda del que era l'objectiu del viatge, dic, les qüestions familiars i de turisme, doncs teníem una mica aquest interès. Realment, quina és la situació, no? Com es viu en el País Valencià?
Amb què ens trobarem, no?
I ens vam conjurar a no canviar de llengua. En la relació normal, anar a una botiga a comprar orxata, per dir-ho així. Doncs vam tenir una sorpresa bastant important, perquè a la tercera vegada que nosaltres contestàvem en català, no només ens entenien, sinó que ens contestaven en valencià. En el 90% dels casos. És a dir, l'ús del valencià és potser menor, però el coneixement i la comprensió és molt ampli, molt ampli. Per tant, bueno, allò...
Has d'insistir, no?
Has d'insistir, i ens va fer, diguem-ne, prendre consciència de que allà fèiem el que després aquí no fem. Clar que però era una qüestió ja premeditada, que volíem fer aquest test, no? Però vam quedar realment sorpreses, perquè sí, la situació del valencià, doncs, des del punt de vista de l'ús social de la llengua, doncs és segurament pitjor, però no és la que... des de segons quins sectors ens volen fer conèixer. És més, encara et puc explicar una altra anècdota, que aquesta sí que ens va deixar parats.
Vinga.
Vam anar al Corte Inglés, o al Tall Britànic, no recordo, uns grans magatzems,
sí.
A comprar. I vam anar a una secció i vam demanar tal cosa amb una noia que estava allà en aquella secció de dependenta. I vam fer el mateix. I al cap d'un parell d'interaccions... aquella noia es va excusar de no parlar valencià.
Ah, sí?
Es va excusar, és que mireu, jo és que acabo d'arribar de Cuenca i no tinc un coneixement de la llengua, em sap greu no poder-vos atendre, però jo miraré d'entendre-us. El Corte Inglés de Plaça Catalunya, quantes vegades t'ha passat això?
Zero.
Zero, oi?
Zero.
Bé, doncs... tots això són petits símptomes de que les situacions no són mai tan extremes com es diu, i que una part de l'evolució està realment en la nostra voluntat, decisió o interès que això continuï d'una manera o d'una altra. Com deia abans, les administracions fan el que nosaltres els exigim.
El que passa és que requereix d'aquesta militància.
Sí, clar, però no militem.
Que a vegades
no
per mandra, per cansament, dius, no cal. Per això, com que ja milito en tants altres fronts,
bueno, però
aquest, que l'hem abandonat al llarg dels anys,
doncs ara toca recuperar-ho. Bé, si realment
si volem salvar la
llengua és una cosa que ens suposa alguna cosa més que una simple eina de comunicació, que això també n'hem parlat al llarg d'aquests dies. Quina és la importància de la llengua des del punt de vista de cada cultura. Oi que estem preocupats per totes les qüestions ambientals i separem els d'això i retraiem les empreses que facin no sé què, i si una empresa no fa tal cosa doncs estem disposats a boicotejar-la. Oi que no ens sembla bé que hi hagi l'explotació dels nois en el treball infantil en segons quins sectors del món, o hauríem d'estar més preocupats per les deslocalitzacions i com això afecta els mercats? Bé, doncs aquí tenim un altre camp en el qual
una altra lluita.
Podem nosaltres manifestar la nostra capacitat de decidir. De decidir. Que és limitada per cadascú, cadascú té el seu àmbit, diguem-ne, concret, però que sí, aquest cadascú va ampliant-se, doncs la capacitat que tenim és extraordinàriament gran. I a més amb la tradició i la capacitat d'iniciativa d'organització que tenim. Més has de veure com una entitat com Òmnium, que doncs últimament s'havia relaxat en el seu, diguem, objectiu originari, de cop i volta ha reaccionat i fa 4 dies que ha presentat la seva campanya també en aquest sentit. Per això et deia que hi ha un moment de presa de consciència que doncs em fa ser optimista.
Pere Martí, moltes gràcies per aquesta nova sessió del Feinegem. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Sí, i us asseguro que mirarem de reprendre un dels temes que tenim pendents des de fa uns dies i que no hi ha manera de poder tirar endavant, però sí que valia la pena algunes d'aquestes reflexions que vam extreure d'aquestes jornades, doncs, comentar-les aquí entre tots.
I tant que sí, ha estat un plaer. Gràcies, bon dia.
Adéu.
Sempre és un plaer compartir aquestes estones dels dilluns amb el Pere Martí, que d'aquí 15 dies ens torna a acompanyar. Ara fem camí de 11:45, això vol dir cita amb l'actualitat, el tercer flaix informatiu d'aquest matí, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a continuació saludem la nostra coach i psicòloga, la Montserrat Ferraro, el Com sé tu, amb el qual tancarem aquest matí de dilluns. Avui parlem d'addiccions, sobretot de les addiccions a les pantalles, amb els joves i amb els infants.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us acostem a algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Restaurants, paradistes del mercat i espais culturals celebren l'aixecament de bona part de les restriccions. Aquest ha estat el primer cap de setmana sense restriccions d'aforament ni d'horari a bona part dels sectors. L'hostaleria i la restauració tornen a treballar sense restriccions per la Covid-19 després de l'aixecament de les mesures. Des d'aquest divendres, l'aforament en espais interiors dels establiments pot arribar al 100%, mentre que fins ara estava limitat al 50%. També s'ha limitat s'ha eliminat, volíem dir, la limitació d'un màxim de 10 persones per taula, tant a dins com a fora dels locals. Així mateix, ja no cal deixar una distància mínima d'un metre i mig entre taules a l'exterior i de 2 metres a l'interior de bars i restaurants. El sector cultural també recupera el 100% de l'aforament. D'aquesta manera, teatres, cinemes i auditoris poden vendre entrades per totes les butaques. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola serà presencial demà dimarts després de més d'un any de sessions telemàtiques. La modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals pel 2022 és el punt més destacat dels inclosos en la sessió ordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola convocada per aquest dimarts. Les sessions recuperen la presencialitat i el ple s'ha convocat a 8:15 del vespre al local Rossend Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola. Feia més d'un any, des del dimarts 4 d'agost del 2020, que no se celebrava un ple presencial. El ple també inclou la previsió d'aprovar una modificació de pressupost i aprovar el compte general de la corporació corresponent al 2020. La sessió de dimarts igualment també contempla aprovar el document únic de protecció civil municipal d'Olèrdola i en l'apartat de mocions es presenten 2 propostes de rebuig al projecte de la línia de molt alta tensió. El vicepresident de la Generalitat de Catalunya visitarà Bonastre el proper dissabte. El dissabte 23 d'octubre, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, farà una visita oficial a Bonastre amb motiu de la inauguració de la xarxa municipal de fibra òptica de l'Ajuntament. Aquest projecte, finançat amb fons del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, més enllà de connectar totes les seus i serveis municipals i dotar l'Ajuntament d'una infraestructura de futur, facilita la connectivitat de la població. L'adjudicatari del servei, gràcies a l'impuls de la inversió pública, està ara en disposició d'oferir serveis de connectivitat d'alta velocitat i baixa latència a la pràctica totalitat d'habitants del poble. El consistori rebrà el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori en recepció oficial a l'Ajuntament de Bonastre a 11:15 per signar el llibre d'honor. Posteriorment, el vicepresident i l'alcaldessa, acompanyats per la comitiva, aniran caminant des de l'Ajuntament cap a la plaça de l'1 d'octubre per arribar després a la societat. A les 11 és previst el començament de l'acte públic oficial dins l'edifici de la societat amb la presència dels alcaldes dels pobles veïns i altres autoritats. Aquest acte és obert a tothom qui hi vulgui assistir amb les limitacions per Covid vigents del moment. I acabem explicant-vos que un estudi obre la possibilitat de veremar 2 vegades l'any. Fins ara el canvi climàtic ha estat vist com una amenaça greu pel món de la vinya i el vi. Fernando Martínez de Toda, però catedràtic de viticultura de la Universitat de La Rioja i investigador de l'Instituto de Ciències de la Vid i el Vino, afirma que els seus efectes més inevitables a aquestes alçades es podrien aprofitar per baremar fins a 2 vegades l'any. En un estudi publicat a la revista Vitis Journal of Grape Wine Research, Martínez de Toda explica que hi hauria entre 40 i 50 dies de diferència entre les dates de maduració i barema i que la composició del raïm de la segona barema seria totalment diferent i clarament superior a la primera. Aquest mètode per lluitar contra els efectes de l'escalfament global només es podria dur a terme a les regions vitivinícoles més càlides i es faria escurçant els sarments en creixement a diversos nusos per tal d'obligar la vinya a rebrotar. Així, la segona barema seria un 30% del total de la primera, al voltant d'un quilo per 7. Això faria que la primera barema madurés uns 13 dies més tard i la segona uns 40 dies més tard.
Penedès en xarxa.
Ara són 5:30, els minuts que passen de 11:15.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Torna a ser dilluns, engeguem setmana i nosaltres ho fem aconsellats i ajudats per la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com sé tu. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia, Sílvia, i bon dia a tothom.
Avui abordem les addiccions, sobretot mòbil, internet, però d'addiccions n'hi ha moltes. Què et sembla? Comencem explicant quan ets addicte, quan es converteix en addicció, sí. El que pot començar com un hobby, com un passatemps.
Sí, vull dir, el tema d'addiccions que sempre ens havia preocupat els pares, o preocupat els pares, com són les drogues, vale? El tabac, i altres addiccions, incluïda el sexe, que aquest no li preocupava tant als pares, però existeix, vale? Existeix, i altres addiccions que podríem
perquè
parlar.
Perquè fa cosa pensar-hi, no? I fas veure que no hi és.
Sí, exacte, però hi és, hi és. I altres, no? Aleshores, addicció ja és quan realment la necessitat de realitzar allò et domina tu, pot més que tu. Vull dir, és com, bueno, se'n diu droga, no? I l'expressió, perquè la gent ens entengui, és com una droga. Bueno, què vol dir la droga? Vull dir que si no et dones la teva dosis diària, no estàs bé. Vull dir, no et sents bé. Aleshores, crea una dependència. L'addicció és una dependència. Vull dir, necessites fer allò per sentir-te bé. Necessites prendre una droga perquè resulta que, evidentment, en el sistema de drogadicció, que són les dependències més antigues, però que són molt actuals també, i a més estem en pastilles de disseny i en coses que et posen a dintre el got, i això ens ocuparia un altre tema, si volem. Amb aquestes addiccions el que succeeix és que els elements que tu prens enganyen a les neurones i aleshores creen un estat estupefaent superfantàstic, per posar un exemple, vale? I aleshores tu et sents com desconnectant de el passat i el present, i el futur, i sentint en el present, que és el que demanem psicològicament que es pugui fer, situar-te en l'aquí i a l'ara. El passat existeix, el futur també, però has de crear l'aquí i a l'ara perquè hi hagi un futur. Aleshores, això t'ho fa automàticament, et fa connectar les neurones, t'enganya, perquè té uns elements emmascarats que enganya la rodeta del molinet de les neurones, i després et deixa tota la porqueria dintre. Aquest és el problema.
I cada vegada en necessites més?
Cada vegada en necessites més i tu crees menys endorfines perquè el que fas és dependre d'això, i què succeeix? Que se't cremen més neurones. I a més, com és tan bestial, que això, jo com he treballat en tècniques de relaxació amb estats modificats de consciència i segueixo treballant, evidentment, doncs molts cops com aconsegueixes, i sobretot amb esportistes ho he trobat molt més, un estat modificat de consciència que sembla que estiguis flotant i que ho vegis tot com amb el mateix moment que passa tota l'hora. Vale, doncs això, doncs a vegades multiplicat per 10 amb una ingesta o amb una dosi. I aleshores què succeeix? Bueno, doncs la leche, no? Doncs què succeeix? Doncs que busques això contínuament, i el que això es fa és destrossar-te contínuament. I a la llarga el que succeeix, perquè com tot que t'habitues, no en tens suficient amb una dosi, tens que fer més dosis, i contra més dosis, més neurones, menys sensació perquè el cos s'habitua, menys neurones perquè treballin, i això és el que arriba a la destrucció. D'acord. Hem parlat de les drogues, i el que estic dient és que ara tindrem que parlar de les noves addiccions, com són les imatges.
Les pantalles, no?
Les pantalles.
És la nova droga.
És al·lucinant.
Que conviu amb les clàssiques de sempre.
Sí, sí. És al·lucinant perquè d'una forma o d'una altra tenim tot el procés, la televisió. Vale? Quan va arribar la televisió? Els nens i la televisió. Posem televisió? No, nosaltres no posem televisió. Bueno, potser posar o no posar televisió és un debat que s'ha treballat moltíssim, però el que és millor és estructurar horaris de veure la televisió i continguts.
I on es posa, no, aquesta
tele? I on es posa aquesta tele i com es fa servir. I sobretot, jo recomano moltíssim, és una dedicació, però bueno, els nens són petits una temporada, després ja creixen. No pots esperar, quan creixin, fer les coses que caldria haver fet abans psicològicament, que és com estar amb ells veient el que veuen quan són petits, i explicar, i llavors regular. Vinga, vull dir, a veure, allò de les més de 3 hores és perniciós ja en televisió o en qualsevol eina. Televisió, Nintendo, ordinador, Play...
Però clar, ara hi sumem tantes pantalles que passes d'aquestes 3 hores
sobradament. I tant, però estem dient que continua siguent això, més de 3 hores és perniciós. i hi ha molta més gent, ara em salto, però després tornarem enrere, hi ha molta gent que és conscient de que està depenent i que necessita mirar-ho i que no voldria estar depenent de tenir que mirar el mòbil. I després es recomana moltíssim apagar el tema de que t'indiquin quan t'han enviat una comunicació a Instagram, una comunicació a Facebook, una comunicació de WhatsApp, perquè és que si no estàs contínuament...
És un no viure.
Clar, i no estem parlant de gent jove, hi ha gent gran que ha tingut que, si no contesta de seguida, li sembla que està actuant incorrectament socialment. Escolta, hi ha 50.000 coses que tenim que fer, i el WhatsApp avui en dia és un fenomen que t'obre una ramificació de persones, i més quan estàs en grups, que només faltaria que estiguessis que estàs responent a totes. Vull dir, la gent ha d'entendre...
No faríem res més.
Clar, ha d'entendre el que els nens entenem quan tenim 4 anys, que és la capacitat d'espera de la satisfacció del plaer. O sigui, aprendre a esperar per rebre la satisfacció que tu vols.
Això costa molt, perquè vivim a la societat de la immediatesa.
Ah, exacte, i això és el que realment ens perd, perquè ens estressa.
Tornant a la tele i als infants, si es fa un bon treball en aquest moment, després, quan vagin arribant altres tipus de pantalles i de continguts, serà més fàcil?
Serà més fàcil, però hem de seguir fent el treball, d'acord?
Igualment.
Vale? Perquè hi ha la Nintendo, aquella coseta petita, que ara ja no, perquè ja estan els mòbils substituint-ho, però en aquell moment això ho hem treballat, i aleshores dius, què fem amb la Nintendo? Doncs bueno, regular-la també. Vale? I jugues una estoneta i després ens posem a fer deures. O sigui, regular el temps i mirar els jocs.
No, no tant jugar amb ells, perquè no voldran, però no. Saber amb quins jocs juguen.
Exacte.
I amb qui, si
és
online.
Estar pendent. Ah, és que treballem, és que tenim molta feina. Ostres, busca un moment, busca el cap de setmana, revisa quins són els jocs, mira, anem a mirar quins jocs tens. No, no li diguis, vaig a matxacar-te o a controlar-te. Supervisar, que és la paraula que anava a dir ara, supervisar, que és, vinga, va, anem a veure quin joc tens, a veure quin joc et pot faltar. Llavors et permeten que entris una mica. Si dius, a veure quin joc tens, ah, no, si sembla que els vulguis controlar, vas malament perquè et tancaran la porta segons l'edat que tinguin, encara que tinguin 8 anys, m'entens? Vull dir, tancaran la porteta perquè és la seva cosa. Això també ho explico, mira, en surt una mica del tema, però és que va pel mateix. Ho explico amb el tema de fer motxilles al col·le. Vull dir, quan van a escola bressol, quan van a parvulari, ets tu que els hi prepares la motxilla, pare o mare, però aleshores va molt bé que els hi diguis, mira-ho que ho tinguis tot. I a vegades no saben si ho tenen tot. Xi, ja ho tinc tot. Vale, estupendo. Llavors tu fas la motxilla i ets supervisen. I arriba un moment en què això canvia, quan ja estan fent primària. Es comencen a preparar la motxilla i et diu, te la superviso, vale? I et diuen, sí, vale. Perquè com ho han fet ells al revés, llavors aquest joc ja està obert. No és que els vulguis controlar, perquè de fet, tu deixaves que ells et supervisessin amb tu quan els feies la motxilla, els deies, mira que no et falti res. D'escola bressol, poca cosa podien dir, però bueno, per volar ja començaven a... Sí, tot bé, i de petits pues, ja ho deien que... Ok, no? Això és el que intento dir també pel tema de Nintendo, pel tema de supervisió de temps, el tema de... A veure, quina pel·lícula estàs veient? Va, vinc a veure-la amb tu. I alguns pares diuen, joder, és que a mi no em va
rotllo, no?
Aquesta pel·lícula. Diu, pues t'aguantes una miqueta, ¿vale? Perquè això no durarà tota la teva vida, i en canvi amb això estàs ajudant a crear una bona selecció al teu fill o a la teva filla.
Nosaltres fem aquesta tasca, aquest camí, que comença quan són més menuts, amb la tele, després arriben les Nintendos, les PlayStation, les Switch, les tablets, els portàtils, però ara mateix... Quan entra en escena el mòbil, i a vegades aquest camí ja no es fa, Montserrat, ja es comença des de ben petits amb el mòbil, aquí s'obre un camp de possibilitats tan immens.
Sí, és increïble, perquè com el mòbil ho té tot, i una cosa que recomano és, si als nens petits els hi posem el mòbil mentre estan dinant, primera que ja els estem fent veure imatges en pantalla petita. És millor que si ve la tele. O buscar, ja tenim teles modernes que podem posar pel·lícules que nosaltres creiem que són educatives i que les seleccionem perquè els nostres fills, mentre dinin, puguin veure. No passa res si és que et menja sol i et menja veient la tele. Hi ha psicòlegs que et diran que no i uns altres que et diran que no passa res. Jo soc de les que et puc dir no passa res si ho regules tu. Ara, si ho fas sistemàticament, hi ha vegades que pots explicar-li un cuento mentre estàs donant de menjar, unes altres pots posar a la tele. Important és variar.
Però, clar, és molt més còmode donar-li el mòbil i que la criatura mateixa gestioni Què vol veure?
Clar, això vull que...
Còmode deixar... pel pare
sí,
i la mare.
Sí, pel pare i la mare. Jo vull deixar-ho clar perquè, clar, la tele o potser l'ordinador fins i tot, ¿vale? Potser l'ordinador avui en dia, que és pantalla més gran, primera que no... Vull dir que facilita una visió més agradosa i més saludable, ¿vale? Per la vista i per tot. I després, que no te'n pots endur l'ordinador i la tele a tot arreu. En canvi, quan van creixent, ja es fan amos del mòbil. Tu els hi has posat, però llavors ja s'ho posen ells. I alguns pares, sense donar-se'n compte, perquè jo faig sessions de pares i amb molta humilitat, però alguns pares diuen, clar, és que no ens donen compte i ho fem. I després encara em sentia, jo deia un pare, encara em sentia content de que ell mateix se'l posava i s'ho posava allà davant per menjar. I dius, clar, mentre l'acció és aquesta...
Que espavilat que és, no? I fa
exacte.
Gràcia. En principi fa gràcia.
Mentre l'acció és aquesta, ok, però no som conscients de que això pot portar a altres qüestions. I és que ja domino i ja vaig agafant i ja començo a demanar un mòbil a partir d'una edat que no és necessària. I estem frenant l'edat d'inici dels mòbils perquè s'està adelantant per si sola. L'estem frenant psicològicament perquè s'ha d'adelantar per si sola. I llavors, clar, és que pots entrar a tot arreu. Abans deien, ai, que no entren en llocs porno, en llocs no sé què. Doncs que això ja ara és el de menys. En youtubers que parlen despòtricament i en youtubers de tot, però...
Masclistes...
Siguem realistes.
Racistes...
Justament la paraula és aquesta. Hi ha de tot. Hi ha de tot. I aleshores, quin és el youtuber que està veient el teu fill? Un que té moltes puntuacions. I per què té puntuacions? Perquè diu molts insults, perquè m'aixaca molt, perquè causa sensació, perquè rompe i rasga, perquè diu que matarà no sé qui, i llavors això fa que molta, hi hagi molta audiència, però ara mira què ha dit, i tothom mira mirant. Home, no és el més educatiu, sincerament. Aleshores, clar, què succeeix? Pues, bueno, que falten lleis de regulació d'internet, i tampoc jo vull reprimir, perquè no cal, però sí que algunes coses, unes mínimes normatives... de que els continguts tinguin un tarannà educatiu.
Hi ha eines, no sé si ets partidària, sobretot quan es comença a tenir mòbil, després ja és una altra història, de control parental, apps que pots supervisar,
sí.
Després també pots decidir quantes hores pot funcionar aquell mòbil i en
sí.
El moment que s'arriba al límit s'apaga. Ets partidària?
A veure, això és en el moment en què tu ja no pots controlar-ho i això és un control extern. Aleshores, sempre la recomanació és que això sigui per ajudar, perquè si això ho fas per reprimir el teu fill, ho aconseguiràs mentre tu li fas això, vull dir, perquè per això s'han posat, perquè es pot posar difícil i perquè resulta que és molt important començar tot des de la infància i la gent comença a voler-ho controlar des de l'adolescència, que això ja ho he sentit molts cops. És que el meu fill no parla, dic, vale, però parlàveu quan era petit? Li preguntàvem com li havia anat al col·le. Diu, home, cava, perquè et digui que si aquell nen i aquella nena... Diu, home, que això és el més important per ell. I li explicaves tu què t'havia passat a la teva feina sense necessitat de dramatitzar i explicar, sinó, ah, mira, avui, un company està una mica girat, però bueno, és igual, al final li hem donat la volta, no sé què, i he pogut jugar bé, diguéssim, que és el concepte que entén el nen. Si això no ho fem des de petits, després no podem demanar fer-ho d'adolescents. Aleshores, a vegades tens que utilitzar aquestes eines que s'han creat, vale, aquest control parental i aquest regular i aquest també poder veure quins són els missatges que rep o no el teu fill, perquè també pots tenir un sistema en el qual veus perfectament tot el que rep i tot el que envia i tot el que veu. Vale? Això és un sistema de control. Aleshores, això és quan ja no tens més remei i has de fer-ho, o quan hi ha una sospita d'algú important. El que succeeix és que si pots gestionar-ho abans, si pots estar allà i pots facilitar que et digui qui ha vist o que t'ensenyi coses, o que, bueno, quins youtubers estàs veient? Doncs aquest i aquest, a veure, ensenya'm un d'aquests. O sigui, aquest és el primer pas. A l'altre, ja ens han ajudat a que quan no podem més o quan no poden més els pares, doncs tenen aquest sistema. Per què? Doncs perquè d'una forma o d'una altra, almenys durant són les etapes febles i les edats, doncs puguin, vull dir, doncs pugui tallar i s'ha acabat. Vull dir, igual que s'ha acabat el mòbil, que això ho hem sentit molts cops i s'utilitza molt, d'acord? El que passa és que recordeu, important, tot el que sigui càstig no entra pel sistema límbic. Entra per una orella i surt per l'altra. Vale?
No funciona.
No, perquè el sistema càstig, jo estic esperant que es passi el càstig i ara perquè estic amb tu, vale? Visc a aquesta casa, però quan em doni la gana faré el que em roti. Entens? El sistema càstig, i més avui en dia, que tenim aquest tarannà emocional i les emocions que no... Vull dir, per molt que ja treballem amb emocions, resulta que no funciona encara el sistema perquè no ho donen ben donat, el sistema emocional. No ens els faciliten en molts llocs que es pugui educar les emocions i entendre per què serveixen les emocions. Doncs ho utilitzen per manipular, per matxacar els pares o senzillament per prescindir. Llavors ja, com dèiem, ja faré el que jo vulgui quan a mi em doni la gana. Serveix molt més el diàleg, serveix molt més el treball conjunt. Hi ha llibres de la Del Fader, per exemple, i una altra companya psicòloga que parla de com parlar als fills perquè ells t'escoltin i com escoltar-los perquè ells et parlin. Aquest el recomano molt. Igual que també després ha fet un altre que és com parlar als adolescents perquè t'escoltin i com escoltar els adolescents perquè et parlin. I et parla de lo que se'n diu el llenguatge assertiu. Vull dir, el mandat és quelcom que funcionava abans, la por és el que funcionava abans, vale? Pues ara et quedes sense mòbil. Què estic intentant? Transmetre por. Vale, molt bé. Doncs, què fan? Pues, com t'he dit, que les emocions avui en dia està tot això revolucionat, pues no em fa por, m'entens? Si no em deixen el mòbil, quan em vagi amb el meu amic, ja l'agafaré de l'altre. No, em treus Instagram? Vale, me'n faig un altre, que tu no te n'enteris.
I tu no sabràs clar, quin compte és.
Exacte, me'n faig un altre, que tu no te n'enteris.
Quan de canalla té doble Instagram.
Clar,
el que hi ha els pares seguint i pendent i l'altre.
I l'altre, que els pares no ho saben. Per això estic dient que el millor és aquest llenguatge assertiu, és aquest treballar des de la base i saber, vull dir, evidentment, com psicològicament s'han recomanat que més de 3 hores són pernicioses, per això han sortit aquests sistemes de control parental i aquests sistemes de que tu, a nivell de router, per dir-ho així, puguis entrar amb el mòbil del teu fill o puguis tenir una timinització de dir fins aquí et durarà el mòbil, després no. Si tens que fer-ho, el que recomano a la gent psicològicament és que diguin, mira, tot això és per ajudar-te. Vull dir, t'emprenyaràs a lo millor, però... Vull dir, manteniu la calma, pares, perquè si ho col·loquem com a càstig, no farà el mateix efecte. Això és com el del consens en les reunions. Si dones l'opinió a tot el teu equip i tothom va opinant i al final dius, vale, farem això, més això que tu consideres perquè ets el director o la directora, i ho tanques, la gent està implicada. Vale, si vols que el teu fill estigui implicat, no l'imposis, sinó encara que ell ho visqui perquè ho pot viure com un càstig, intenta dir-li que és pel seu bé, per ajudar.
Però en aquell moment entrarà per aquí i sortirà per allà.
Sí, el que passa és que si tu crides, serà pitjor. Aleshores, el que intento dir-vos a molts cops, i ho parlo amb els pares, és que malgrat la resposta que obtinguis, el que importa és que diguis el que tu vols dir. I això és molt important per tothom, inclús per les parelles. Perquè l'altre respon malament. Però no ha entrat en una paret buida del tot si tu ho has intentat dir amb assertivitat. Assertivitat vol dir que deixes lliure l'altre. Dius, mira, jo t'he intentat explicar de 50.000 maneres que més de 3 hores no et deixarà la concentració per poder estudiar. El dia de demà els estudis són teus, és el teu futur. Ara, doncs, mira, s'acabarà el mòbil aquí, vull dir, en aquest temps... Aprofita tot el que vulguis, fes. Seria bo que siguessin coses educatives, clar, és que són els dos temes, m'entens? Aleshores, a partir d'aquí el reste el tens, vull dir, per treure't de sobre les assignatures i no patir i poder respondre. I ja està. Perquè, clar, el que vols és fastidiar-me. No, però bueno, si tu t'ho vols prendre així, ja ho entendràs.
Mantenir la calma, en tot moment.
Sí, que costa molt, jo no dic que no costi, perquè segur que ens esteu sentint i diu, doncs ja dic que faig sessions de pares, faig reunions... I surten moltes coses i moltes demandes que ells mateixos, que no ens han ensenyat, i que de cop i volta tu penses que ho fas bé i t'està fent l'efecte contrari, no saps com donar-li la volta a la situació. I clar, ja quan això arriba a l'adolescència ja t'ha esclatat, que és quan estem parlant de les addiccions, quan realment hi ha una dependència. Hi ha fills que són capaços de dir, ostres, i la mare diu, què passa? En casos que van dient, diu, és que em sembla que estic depenent, perquè agafo més el mòbil del compte. Diu, vale, vols que t'ajudi? Diu, sí, estupendo. Però això és degut a que, d'una forma o d'una altra, ho hem anat treballant. Hem anat acompanyant els fills a veure pel·lícules, a saber què miren per internet, a fer ús de l'ordinador. L'ordinador va molt bé per fer deures, per buscar coses a internet, i després et pots trobar pues, mirant vestits, bolsos o motos, o vale, molt bé. Però, clar, també te'ls trobaràs mirant altres coses. Aleshores, preguntes, en vez de renyar, preguntes i per què vols mirar això exactament? De què et serveix? Quina utilitat té? Oh, és que hi ha uns companys que ho estaven mirant, no sé què. I bueno, si tu has de saber què et porta. A més, després internet molts cops porten moltes informacions pernicioses, que si el món s'acaba, que si no sé què, que hi ha gent, jo m'he trobat clients que estaven desesperats, creient moltes coses, que sortien per internet i dius, bueno, vosaltres que sou periodistes, o sigui, on t'està la font? T'has informat bé de la font? O sigui, perquè clar, jo em puc posar a internet a dir el que em doni la gana.
Evidentment, i allà queda penjat,
i allà queda.
I amb accés obert a tothom.
Exacte, per tant, és la capacitat de discernir, que també li podem donar als fills, o sigui, seleccionar el temps i recomanar-lo. Després seleccionar els continguts, acompanyar-los de petits i transmetre'ls la capacitat de discernir entre una cosa i una altra. A lo millor estan, en vez de 3 hores, 4 hores, però estan veient alguna cosa educatiu, o estan fent deures. Doncs clar, home, és que ha passat a les 3 hores. Dic, home, a veure, situem-se.
Siguem flexibles,
clar,
no, també?
Clar, si està estudiant i està utilitzant-ho, aprenent una sèrie de coses, diu, ostres, que he trobat una pel·lícula que explicava allò de la cèl·lula, que no sé què, que està molt bé. Vull dir, com amb aquelles del Barbes, aquelles d'Érase una vez.
Érase una vez el hombre y el cuerpo humano.
La vida i tot això. Si està veient una pel·lícula aquesta, si es passen del temps, home, sapiguem que els hem ensenyat a discernir. És potser el que caldria, vale? Vull dir, tenir eines i començar de ben petits. Tenir una addicció és una dependència, vale? Per tant, abans d'arribar a la dependència, que aprenem a seleccionar les coses perquè les coses ens siguin útils a nosaltres i no que nosaltres anem darrere de les coses.
No és fàcil, però aquí queden recollits i també podreu consultar el podcast aquests consells de la Montserrat Ferraro. Gràcies i bona setmana.
Bona setmana a tothom. He truly feels,
and not the words. Vinga, va, que ja ho tenim, això. Nosaltres ja hem enllestit aquest dilluns. Ara seguim treballant per retrobar-nos demà de 9 a 12 amb moltes més propostes. Que acabeu de passar un bon dia i fins demà. Penedès en xarxa.